11:10, tercera hora del Sant Cugat a fons, com cada dimecres, i des d'ara i fins al punt de 12:45 del migdia, parlarem d'aspectes culturals. Parlarem primer tot avui de teatre, hem de parlar d'una obra, Pàtria, que s'estrenarà demà dijous al Teatre Lliure Gràcia de Barcelona, i on hi té representació santcugatenca amb Francesc Orella com a protagonista, l'actor santcugatenc, i també amb Rosa Vila entre els actors i actrius que pujaran de l'escenari. I després, com sempre, farem repàs de l'agenda d'activitats culturals des d'avui i fins al diumenge amb el Sergio Morales. Comencem, però, parlant d'aquesta obra, Pàtria. Pàtria, una obra que es va estrenar el divendres de la setmana passada, coincidint amb el 12 d'octubre, al Temporada Alta, al Festival de Tardor de Girona, i que, com dèiem, arriba ara en estrena al Teatre Lliure de Gràcia demà dijous. Al capdavant, l'actor santcugatenc Francesc Orella, que aquesta hora tenim al telèfon. Francesc Orella, molt bon dia.
Bon dia, de Valldoreix, eh?
De Valldoreix, disculpa ara, eh? Disculpa. Això és important, eh?
Sí, és important.
Hem de puntualitzar, Francesc.
Sí.
Pàtria, com dèiem, que va passejar pel Temporada Alta de Girona el passat 12 d'octubre, en una data molt significativa, eh? No sé quina va ser la resposta del públic, nosaltres en vam fer la prèvia des d'aquesta casa, Francesc. Tu des a l'escenari, com vas veure la resposta del públic?
Magnífica, estupenda. La veritat és que semblava que va agradar bastant, el públic dret aplaudint, i sí, sí, va agradar molt. Estava al Teatre Pleus dos dies i el dia de l'estrena va ser una bona funció.
La història narra aquesta obra situant un hipotètic context polític català on un partit independentista és a punt de guanyar les eleccions del país. Potser a dia d'avui el context històric no és massa diferent, Francesc, sobretot després de la manifestació de l'11 de setembre i de tots els esdeveniments posteriors. És un moment idoni per l'obra.
I tant, i tant. I el curiós és que el Jordi Casanovas, autor i director, ha sigut una mica visionari, perquè aquesta obra ja la portava al cap fot 5 anys i el text el va començar a escriure fa més o menys això 4 o 5 anys. El que passa és que plantejava una situació hipotètica de que això d'un candidat independentista més radical que els que tenim, bueno, no tots, però en fi, tingués opcions reals de governar, no, hipotèticament, i la veritat és que els fets ens han donat com, bueno, s'han posat molt d'actualitat i els fets actuals estan avalant aquesta obra que ha escrit el Jordi, no? És una ficció de totes maneres, eh? Però està basada molt en la conjuntura política actual.
Francesc, que interpretes en Miquel,
Reventós, sí.
Periodista carismàtic que de forma inesperada, podríem dir, sobtada, acabarà abocat a la primera línia política sent el candidat independentista, que tindrà grans possibilitats d'aconseguir la presidència de la Generalitat. Ens parles una mica del teu personatge, Francesc?
Sí, Miquel Reventós és un director i moderador d'un programa de debat polític que podríem tots tenir al cap referents de TV3, no? I bé, aquest home, per com tu dius, per una causa inesperada, que no puc desvetllar, aquest debat el trenca d'alguna forma, es explota, i diguem deixa a caldo a tots els polítics allà que estan allà en el debat, i fot un speech polític, no, personal, i se significa personalment la seva ideologia. Aleshores, el personatge aquest acaba abocat a la política i acaba com a líder d'aquest partit independentista i desapareix dos dies abans de les eleccions, quan estava amb molt bones possibilitats de tenir majoria absoluta, no? Desapareix d'una forma misteriosa. L'obra va, aleshores, sis mesos enrere, i veiem el que li ha passat a aquest home i com va començar. Aquest debat va ser sis mesos abans de les eleccions.
Exacte. Desapareix, ningú sap on és, la seva dona no ho sap, el fill no ho vol saber, Francesc, i la seva assessora de campanya desitjaria no saber-ho, però ho sap. L'assessora, que és la Rosa Vila, si no m'equivoco.
Sí, però no ho sap, no. No ho sap, no ho saben, no ho saben.
No ho sap, eh?
No, l'assessora no ho sap, no. L'espectador ho sabrà al final, evidentment.
Exacte, aquí tenim la història de l'obra. Perquè clar, si no troben aviat aquest Miquel Reventós, el país podria esclatar. Estem a 3 dies, com deies,
clar,
abans de la jornada electoral, i sense el candidat independentista.
Clar, exacte, aquest candidat independentista que té opcions de governar desapareix, aleshores es crea un sentiment popular molt tens, una situació molt tensa. El país està com està, que fa referència realment a l'actualitat del nostre país, i clar, això pot provocar doncs un esclat i pot provocar determinades coses. Finalment, no puc explicar al final. No puc explicar. Diguem que l'obra té, no solament és un discurs, no té no només un discurs polític, sinó que hi ha també unes trames argumentals paral·leles molt interessants que expliquen tot aquest procés d'aquests 6 mesos que ha passat fins a arribar a les eleccions i per què ha desaparegut. L'obra va més enllà d'un discurs polític, sinó que hi ha una reflexió sobre la identitat personal, la identitat nostra, de cada un de nosaltres, i la identitat col·lectiva i del sentiment de pàtria o de nació. El que passa és que pàtria és el títol molt ben agafat, perquè pàtria és un concepte més sentimental, més emocional, més genèric. Nació és una cosa, estat és una altra, i pàtria ja té altres accepcions. I aleshores el sentiment patriòtic és una cosa molt més delicada. Vull dir, és molt més personal. Això és una cosa que per això dic que l'obra apel·la també a reflexionar sobre la identitat personal nostra, no? Vull dir que no és només una obra d'intriga política, sinó que ja va més enllà.
No és només política, Francesc, però, i com deies, l'obra ja ve treballant-se d'un temps enrere. Imaginau que l'estrena arribaria en un moment com aquest? Algú podia imaginar?
No. El Jordi és el primer que no s'ho podia imaginar. El que passa és que ja quan vam començar a assajar l'obra, el juny, clar, és que no havia hagut ni la manifestació de l'11 de setembre. Quan estàvem assajant el juny, doncs clar, seguia sent una hipòtesi molt així. No estava, el país ha canviat molt en aquest mes de setembre, com tots sabeu, no? Aleshores no ens ho pensàvem, realment ens ha sorprès, i fins i tot hem hagut d'adequar determinades diàlegs, determinades frases i rèpliques dels personatges en el debat polític, adequant-lo a la situació actual, no? O sigui, que hem hagut de ser... Ja he dit que abans que l'actualitat ens ha superat d'alguna manera i hem hagut d'adequar alguns diàlegs a la situació actual.
Hem hagut d'adequar quants diàlegs, eh?
Alguns, sobretot els que fan respecte, pues, això, a la situació concreta actual del país i els diàlegs que pertanyen als polítics, i al presentador, el Miquel Reventós, en el debat polític aquest que hi ha al principi.
Serà segurament l'obra Pàtria la que obri, per tant, una mica el debat independentista ja també sobre els escenaris, ara, el que ens faltava, Francesc.
Bé, és una obra que ve a... Sí, és molt oportuna, i el debat ja hi és a la societat, està clar, i aleshores aquesta obra de teatre és un element més de reflexió ve a donar estímuls i a que la gent pues, es faci les seves preguntes i es qüestioni determinats aspectes, no, de tot això que està passant. Però sobretot vull insistir en això de que no només és la conjuntura política, sinó que l'obra, per mi, l'interessant és que equilibra molt una intriga política, una obra, un text d'idees ideològic, amb un text emocional i sentimental, perquè la família de Miquel Reventós, ell primer i la seva dona i el seu fill, en fi, tots es veuran afectats pels esdeveniments, que no són estrictament polítics, sinó d'altre caire. Aleshores, crec que l'obra és un element més dintre de tot aquest debat que tenim en aquests moments plantejat a la societat catalana.
Diríem, Francesc, que parla d'històries humanes, no? Transmet uns valors i unes idees, posa en dubte pàtria.
Sí, posa en qüestió. Determinades, això, sentiments patriòtics, d'on ens ve aquest sentiment patriòtic, aquest sentiment nacional, és cultural, és genètic, en què està basat, quin és el nostre imaginari, d'on ve i per què, en fi, va de tot això.
L'espectacle Pàtria parla del procés de creació d'un líder, de la manipulació discursiva dels polítics i dels mitjans de comunicació també.
Sí, també. Tu ho has dit, mira, m'agrada que ho hagis dit, perquè també hi ha un... A part d'un repàs als polítics, també hi ha un repàs als mitjans de comunicació, sí.
En aquest sentit, quin missatge creus, Francesc, que s'endurà el públic o que es va endur el públic ja que va gaudir d'aquesta preestrena?
Mira, només et puc dir que aquest espectacle, com he dit abans, provoca debat, provoca polèmica i la gent en surt parlant molt. I no és només el sentiment independentista, sinó que, ja dic, que provoca molts debats i moltes línies de reflexió. Aleshores, no sé, crec que són vàries les reflexions que la gent es fa. Vull dir, i és molt interessant comprovar doncs, les discussions que es porten a terme després entre els espectadors, no?
Francesc, sou 6 actors i actrius de l'escenari, amb Marcel Borràs, l'Àlex Casanovas, la Lluïsa Castell, el Fermí Reixac, la Rosa Vila i tu mateix. Uh-huh. Hem comentat el teu personatge, el de Francesc, uh-huh. el del Miquel Reventós en la història, en aquesta ficció, i el de la Rosa Vila, que és la teva assessora. Això ens ha quedat clar. Fermí Reixac, Lluïsa Castell, Àlex Casanovas i Marcel Borràs, quin paper juguen?
Sí, a veure, els personatges, els actors doblen personatges, però diguem que els principals són la Rosa Vila, l'assessora política, la Lluïsa Castell és la meva dona, Marcel Borràs, el meu fill, l'Àlex Casanovas és el vicepresident del govern actual i conseller d'Interior pertanyent a un polític, a un partit polític, diguem, conservador, diguem, oposat, és l'opositor una mica del Miquel Reventós, i el Fermí Reixac fa un personatge que no puc desvetllar.
D'acord. Haurem de venir a veure l'obra, doncs, Francesc, que es podrà veure, com dèiem, al Teatre Lliure des d'aquest dijous, on teniu l'estrena, i fins l'11 de novembre. Creus que Pàtria serà una d'aquelles obres que, i més ara, com deies, per el context actual del país que vivim, fins on hem arribat en aquest sentit independentista, se situarà a la primera plana? Serà una obra que potser caldrà prorrogar, si no el lliure en un altre teatre?
Bé, tant de bo, esperem que sí, que vagi molt bé en el lliure. A més, el Lliure de Gràcia té un aforament no massa gran, són 200 localitats, i tampoc estem massa temps, perquè fins a l'11 de novembre doncs no arriba el mes, no? Jo espero que sí, espero que agradi, que a la gent li interessi, crec que sí, que no deixi indiferent, ja dic que és un espectacle que fa bellugar a la gent, i espero que tingui més recorregut.
L'obra dura aproximadament... Es divideix, no?, en dues parts?
Sí, són dues parts, hi ha un descans d'un quart d'hora. L'obra dura unes 2 hores i quart.
2 hores i quart, en pausa de 15 minuts. El dia de l'estrena, a més, hi haurà una mica de col·loqui amb la companyia, no?, un cop acabat l'acte.
No, el dia de l'estrena no, el col·loqui...
El dia 21.
El dia 21? Sí, és diumenge, exacte.
21, perdona, sí.
El diumenge a la tarda. Sí, la funció de la tarda és a les 6 i després hi ha el col·loqui amb els espectadors.
L'estrena era, com dèiem, dia 18 aquest dijous, és a dir, demà ja, i una obra que hem de destacar també, si em deixes, Francesc, que tindrà funcions escolars.
Sí.
Aquí una mica també, doncs, per començar a introduir ja tota aquesta actualitat, que la canalla comença a interessar-se també ja per la independència.
Bé, la gent jove ha de començar a veure on viu. Vull dir que sí, que és una obra que pels escolars també estarà molt bé. Vull dir, és una obra que és per tots els públics i també ens fa especial il·lusió fer aquestes funcions per escolars.
Perfecte, doncs Francesc Corella, actor valldoreixenc, ara sí que ho diem bé. Moltes gràcies per oferir avui aquestes paraules al programa per parlar de l'obra Pàtria, que demà estreneu al Teatre Lliure de Barcelona, i res més, desitjar-vos molta sort. I, com dèiem, de moment, fins l'11 de novembre al Teatre Lliure es podrà veure aquesta obra que parla sobre independència, però també sobre altres aspectes de històries humanes, no és només política.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Esperem
a tu, Francesc,
que vingueu a veure-la.
I tant, esperem que molts santcugatencs baixin fins a Barcelona. Canviem ara d'espectacle, tot i que no marxem massa, no?, del registre independent, Sergio.
No marxem massa, no. Ara marxem a parlar d'una obra de la qual ja hem parlat més d'un cop en aquest programa. És Trifulques, de la catalana Tribut, de Víctor Alexandre, que aquest cap de setmana arriba a Vic.
Ens hi posem més, per tant, encara, en la independència.
Exacte, sí, avui és un dia d'aquests que podríem dir monogràfic, se'n podria dir. Un espectacle que hem tingut al Teatre Nacional de Catalunya, que ha funcionat molt i molt bé, aquest espectacle, que el dia 11 de novembre també és una data que hem d'apuntar a la nostra agenda. Per fi, arriba
Teatre Auditori.
A Sant Cugat, al Teatre Auditori, sí senyor, i on podrem gaudir d'aquesta obra que parla sobre la història de Catalunya d'una manera diferent, una manera que s'acostarà a tots els nens i nenes, a cada família, i que sigui d'una manera entenedora. I no només des de fa, diguem, 100 anys, sinó de molt més enllà, per saber una miqueta d'on venim i també saber cap on podem anar.
Recordem que ja vam parlar amb el Víctor, ho vam fer la temporada passada, el febrer, quan es va anunciar l'estrena d'aquesta obra, Trifulques, de la catalana Tribu, al Teatre Nacional de Catalunya, cosa que feia molt... està molt content el Víctor, no?, perquè estrenar al Teatre Nacional de Catalunya una obra no ho fa tothom, ho podia fer el Víctor, aquest santcugatenc, i ara arriba, com dèiem, a Vic, també ciutat on haurem de preguntar-li al Víctor, primer de tot, si anirà a veure l'obra, perquè...
Home, jo crec que segur que sí,
una visita a Vic... Home, sempre ve de gust.
Sempre ve, això no va dir.
Sempre ve de gust, recollint de passada uns embotits. I ja ho sabem, que el dia abans d'aquesta dia de la Hispanitat, 12 d'octubre, a Vic, a la plaça Major, es va fer aquesta senyera de la independència amb espelmes. Els actes no s'aturen a tota Catalunya, però sobretot Vic també és un dels llocs on hi ha aquest sentiment catalanista molt arrelat, i ara hi arriba l'hora, com deies, al Teatre l'Atlàntida. No sé si tenim ja el Víctor en connexió telefònica o encara no, ens diu que no el nostre tècnic, el Raül Orgales.
En breus el tindrem en connexió. Això seguríssim. Igualment, escolta, tenim un altre espectacle d'aquests que s'han de veure aquest cap de setmana, si de cas el comentem breument.
Però ja no marxem a Vic, eh?
No,
aquest
no,
aquí.
Ara ens quedem aquí a Sant Cugat breument, i és que aquest cap de setmana aquí a Sant Cugat podrem gaudir d'una de les escenes de la temporada, podríem dir, del Teatre Auditori, i no és un altre que el musical de Gris, que arriba a Sant Cugat en una doble funció els dies 20 i 21 d'octubre.
És ja
funcions.
Aquest cap de setmana, Gris?
Sí, o sigui que està, ja el tenim aquí, ha arribat volant això, eh? Arribat volant, amb la direcció artística i coreografia com de Coco Comín, com ja és un clàssic pels teatres que ha passat, la direcció musical de Manu Guix, amb la veu de l'Edurne al capdavant d'aquest repartiment. Tu has vist Gris o què, la pel·lícula?
Ets home, sí, ja fa un temps,
home,
eh?
És d'aquestes que s'han de veure, eh?
Home, ara amb motiu, doncs, de l'arribada al Teatre Auditori de l'espectacle, també és un bon moment per aprofitar, si no podem anar al Teatre Auditori, si no ens ho podem permetre, recuperar la pel·lícula.
Ostres, una bona pel·lícula, un musical d'aquests de... diguem, d'escola, molt clàssic i molt senzill quan a estructura, però vaja, que està molt bé i és molt, molt entretinguda, una d'aquestes coses que val la pena veure.
No serà l'únic que tindrem aquest cap de setmana a Sant Cugat, on sempre hi ha activitats a molts punts més que no són al Teatre Auditori. Hansel i Gretel, reinventat l'espectacle, a través de titelles prendrà vida al Teatre de la Unió aquest diumenge, com dèiem, en una nova versió del conte, Sergio, que la porta el grup de cambra Tactum Ensemble i la companyia de teatre Metromàtic. Aquí hi haurà música i hi haurà actuació convivent l'una amb l'altra, en una faceta del tradicional conte que ja tots coneixem de Hansel i Gretel i que arriba al Teatre Unió, com dèiem, per tots els públics. Hansel i Gretel, una mica a la idea de Gris, mira, recuperacions aquest cap de setmana a la nostra ciutat d'obres que sempre venen de gust.
No està malament, no està gens malament. Escolta, de Gris, amb quina cançó et quedes tu?
Jo ja saps que la meva memòria per recordar actors, actrius, noms de... Bé, noms d'artistes potser encara hi reien, però noms de cançons ja no, eh?
No?
Això ho deixo per tu, que per això la producció musical del programa sempre la portes tu encarregada. Refresca en memòria, però...
Per exemple, si sempre sentim alguna, abans de recuperar la connexió amb en Víctor Alexandre, una d'aquestes que fan... que marquen època, podríem dir, de les clàssiques, aquestes les de conèixer. Summertime.
Home, Summertime, sí. I vols dir que la gaudim una estona, doncs, mentre esperem iniciar la connexió amb el Víctor per despassar-nos fins a Vic a parlar de trifulques de la Catalana Tribu?
Això mateix.
Em sembla bé.
Vinga, va.
So
Tema de Gris, que com dèiem puja dalt l'escenari del Teatre Auditori aquest cap de setmana, dissabte dues funcions, diumenge dues funcions més, en un repartiment on hi tenim moltíssima gent com la Edurne, el Jordi Coll, la Teresa Belza, l'Esther Penyes. Molta gent dalt l'escenari, la que necessita Sergio per fer una obra com Gris.
Home, és que és una... Home, només amb la banda de cadascun dels personatges, el noi i la noia, que tenen la seva banda de seguidors darrere seu, ja cal moltíssima gent, i si es vol fer un musical d'aquesta pel·lícula, que és l'original, diríem, es necessita un repartiment important, no valdria amb només un parell d'actors, això està clar.
Diríem que és un d'aquells espectacles on el preu pica més, també per l'obra que hem de veure, per tot el que comporta, com dèiem, 52 euros, un espectacle però que dirigeix i coreografia la Coco Comín, que tenim el Manu Guix a la direcció musical i que arriba a coincidir amb el 40è aniversari de l'estrena del musical a Broadway.
Caram.
Ja hem parlat de Gris, no? Els que estiguin interessats ja ho saben, el Teatre Auditori és la proposta que ens porta aquest cap de setmana. I sortint, marxant cap a Vic, tenim aquest Trifulques de la Catalana Tribu amb el Víctor Alexandre, aquest primer musical sobre la història de Catalunya per tota la família, podríem dir. Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Teatre L'Atlàntida de Vic, com dèiem, acull aquest diumenge a les 6 de la tarda a la seva sala número 1 l'obra Trifulques de la Catalana Tribu. Primer de tot, volíem saber, Víctor, si tu t'hi desplaces a seguir l'obra o si tens l'acostum.
A vegades sí, a vegades no. Aquesta vegada sí que hi aniré. A Vic sí que hi aniré, sí. A vegades no, depèn de si tinc alguna altra cosa, no? Però m'agrada, sí, de tant en tant, m'agrada veure-ho com ho fan, bé com ho fan ja m'ho sé una mica, si no vull dir, com reacciona el públic a cada lloc, saps? Perquè sempre, clar, el públic sempre és diferent, i per tant t'agrada, no?, estar entre el públic i captar una mica la seva reacció.
A més serà un públic especial el de Vic, perquè sabem que Vic és una de les ciutats, diguem, més abanderades a favor de l'independentisme de Catalunya, per tant serà important veure com reacciona Vic davant d'aquesta obra.
Sí, sí, de tota manera s'ha representat, per exemple, Santa Coloma de Gramenet. Saps que vull dir que és una, podria ser considerada una zona diferent de la de Vic, oi?
Sí.
I no, el públic també no és una obra independentista, és a dir, no és una obra política, és la història de Catalunya, com podria ser la història d'un altre país, en aquest cas és la nostra, no?
Uh-huh.
I com que ens l'han amagada, que ens han dit que no teníem història nosaltres, doncs ens trobem que som un poble que desconeix el seu passat. I és clar, per saber qui ets, primer has de saber qui eres abans, no? I aleshores per poder avançar has de saber qui dimonis ets. I aleshores això no és possible sense el coneixement del teu passat. I en el passat hi ha coses bones i dolentes, de manera que entre les dolentes, per exemple, doncs hi ha el fet que els catalans en un moment determinat vam fer esclavatge. És a dir, hi ha gent que va fer grans negocis, i avui es poden veure edificis colonials, que són fruits de l'opressió que determinats catalans van exercir sobre persones que eren de color negre i pel sol fet de ser negres doncs havien de treballar de franc a costa d'altri, oi? I això és formar part de la nostra història i no s'ha d'ocultar. Però també tenim coses importants, com haver estat la principal potència de la Mediterrània. És a dir, que hi ha una mica de tot.
En aquest sentit, Víctor, la teva obra no s'ha hagut de veure modificada en cap aspecte. Parlàvem ara amb el santcuatenc vallureixenc Francesc Orella,
sí,
que estrena Pàtria al Teatre Lliure demà, al barri de Gràcia de Barcelona, i ens deia que ell sí, que després de tots aquests fets de la Diada han hagut de modificar fins i tot diàlegs per la seva obra. En el teu cas, com a molt, podríem afegir al final un repunt, però vaja, crec que tothom qui assisteix a veure l'obra ja sap en quin moment ens trobem, Víctor.
Sí, exacte. En aquest cas no calia, perquè clar, el que és el tema, la part més actual de la nostra història, no cal incidir-hi gaire, s'hi passa molt més ràpidament perquè tenim imatges, és una part molt més coneguda, diguéssim, oi? Sobretot els dos últims segles hi ha moltes més imatges, vull dir, hi ha més documentació, però en el que són les etapes més anteriors, més pretèrites, doncs allà et donava molt més joc. Aleshores no cal canviar diàlegs de Pau Claris, o que va ser enverinat, o de Jaume I, o de Roger de Flor, etc., no? Sinó que el que hi ha a l'obra no s'ha modificat gens, és a dir, l'actualitat segueix el seu camí i aquesta és la història, i per tant és una obra que es pot representar sempre, no ara en aquest moment que estem vivint, no? Perquè de fet és anterior a aquesta obra, i si no, en qualsevol moment, és a dir, la pots representar sempre perquè parla de la història del país i sempre hi haurà públic nou, és a dir, nens que s'incorporen, no? I que volen aprendre història divertint-se també. I després et trobes, ens hem trobat moltíssim, molta gent gran que veu coses que no sabia perquè li van amagar. I deia, ostres, però clar, és que tot això jo no ho sabia. Clar, no ho sabia perquè no ho va estudiar a la seva escola, oi? És molt emocionant, és molt emocionant.
D'altra banda, parlant del moment actual ara mateix, vull canviar una miqueta de tema, no massa tampoc. La cosa és que ara mateix tenim aquest augment de l'IVA en molts béns culturals, com podria ser el teatre. Tu has dit que vas molt sovint a veure l'obra, que de tant en tant t'hi acostes a veure com els hi va. Com estàs veient l'afluència a les sales des que ha pujat aquest impost?
No ho sé, perquè les últimes funcions que jo ja he vist de l'obra eren al Teatre Nacional, i això era abans de la puja de l'IVA. És a dir, que justament diumenge...
Serà la prova.
Sí, perquè l'obra va sortir del Teatre Nacional, a l'acabar la temporada allà, i aleshores havia de passar tot l'estiu i ara comença, diguéssim, a rodar fora del que és Barcelona. I vi que és la primera estació, diguéssim. Per tant, no sé quina reacció hi haurà. Això no... Bé, reacció econòmica, clar. No sé, la gent... Clar, és un 21%, oi?
Clar.
És veritat que hi ha llocs que ho han compensat. Han preferit, doncs, buscar la manera que no sigui el públic qui ho hagi de pagar. Jo no sé, aquest tema no el porto, no tinc ni idea de com les entrades. Però... per sort, en aquest espectacle no és tan problemàtic perquè els preus ja són mòdics d'entrada. És a dir, perquè també és per públic infantil, no només adult. Aleshores, quan es tracta d'això, els preus sempre són molt més baixos, que oscil·len entre els 8 euros, màxim 12, que valia el Teatre Nacional, no? Uh-huh. I, clar, això és una altra cosa. Ara comprenc que quan es tracta d'obres que valen 20, 25, 30 euros, ostres, un 21%, i la gent no va sola, sinó que van dos, imagina't, no, el que et costa. Vull dir que, clar, una cosa és gastar-te 8 euros o 16 si van dues persones, i l'altra és gastar-se allà, no sé, 60 euros en una hora i mitja. És molt... la gent... És un atac a la cultura brutal. És un atac a la cultura brutal. Ens volen submisos i amb incapacitat per pensar per nosaltres mateixos. I, clar, la cultura justament ajuda a pensar. Per tant, és el gran enemic de determinats poders totalitaris.
Víctor, ara que parlaves del Teatre Nacional de Catalunya, quedes content de l'estada de l'obra en aquest teatre, el Teatre Nacional de Catalunya?
Sí, molt. Vaja, és un orgull, no?, poder representar allà. És clar, és un temple allò, vull dir, és el teatre més important del nostre país, i per tant, veure l'obra representada a la Sala Gran, a més a més, que va ser, això és el gran encant, no?, tots els dies que l'obra es va representar, tot el temps que va estar en cartell, la sala plena, fins l'últim dia.
Això és el que ens interessava saber, Víctor, si havíem tingut aquesta gran resposta.
Sí, brutal, és que va ser extraordinari. Van venir persones de Sant Cugat, que ho van veure, no?, també, i era ple, fins l'últim dia havia de sortir de cartell perquè el Teatre Nacional programa les coses i quan acaba...
Al darrere hi ha un altre que espera per entrar.
Sí, exacte, no? I per tant havia de sortir. No és descartable justament per això que pugui tornar-hi. Com que és l'obra de la història de Catalunya i la pots representar en qualsevol moment, no és descartable que hi torni. Però va ser un èxit, era fins al darrer dia, ple de gom a gom. I a més, clar, la gent s'ho passava tan bé que... És molt agraït veure-ho, no? Dius, ostres, que bé, no? Que la gent surt amb l'autoestima molt alta.
I en cas de tornar-hi, Víctor, tornaria tal com està, sense modificar-ne ni un punt ni una coma?
No cal tocar-la. Màxim, s'hauria d'incorporar un nou president, no? Que és, clar, el senyor Artur Mas, que quan l'obra la vaig escriure, encara no... no hi havia hagut eleccions, vull dir, no havia canviat el país fins ara, no? Però vaja, no, perquè ja dic, no vol ser una obra de reivindicació política netament. Això faria una altra obra, si de cas. Però aquesta no, aquesta només és la història de Catalunya, no? El nostre passat, i Déu-n'hi-do, vull dir que tenim mil anys d'història, de manera que no cal afegir-hi gaire cosa més. Això no vol dir que en un moment determinat es pugui afegir una frase o una pinzellada, alguna cosa, saps? Però no sóc partidari de retocar gaire les coses. Jo com a autor, això no vol dir que algun director o alguna companyia volgués fer-ne una adaptació, una representació, i això passa, no? Que el director vol afegir-hi determinades coses, aleshores afegeix la seva visió d'aquella obra. És a dir, per exemple, no sé, quan es fa una pel·lícula, doncs hi ha un llibre, amb un llibre com a base, doncs el director, quan fa la pel·lícula, no diu tot el que diu la novel·la, sinó que hi posa de collita pròpia i fa la seva adaptació, que pot agradar-li més o menys a l'autor, però té dret al director a fer el que vulgui, no? I fa la seva visió. Aquí també, en Pere Planella és el director de l'obra Trifulques de la Catalana Tribu, i si un dia un altre director vol fer-la, potenciarà altres coses que en Pere Planella no ha potenciat i coses així, no? És a dir, dependrà del criteri de cadascú. Però l'autor en queda al marge, vull dir que no... Jo crec que cada director té dret a fer la interpretació que vulgui de l'obra que tu has escrit. No sóc molt crític em pot agradar o no la versió que es faci d'una obra meva, no? Però respecto molt el dret de l'altre a fer el que ell creu que ha de fer.
Molt bé, Víctor. Escolta, com deies ara, l'obra comença a rodar, ho fa pel Vic, pel Teatre de l'Atlàntida. No sé si portes l'agenda, fins quan rodarà i quan seria que podria tornar hipotèticament al Teatre Nacional de Catalunya.
Això, bé, clar, l'autor aquí no intervé per res, jo només sé el que em diuen, no? Vull dir que jo estic al marge quan em diuen, escolta, fins i tot quan em van dir que anava al Nacional, és a dir, jo no, tampoc ho sabia, em van dir, escolta, això va al Teatre Nacional, vaig dir, ah, sí, anirà al Teatre Nacional.
Vols dir que tu t'has mantingut al marge com l'autor del llibre, eh?
Sí, clar, ve del llibre, de l'obra. Perquè hi ha un equívoc, no, és que hi ha un equívoc aquí. A vegades s'ha sortit en premsa o així, diu, una obra basada en el llibre d'en Víctor Alexandre. No és, això no és correcte, és una obra, vull dir, jo no vaig escriure el llibre i després es va fer una adaptació pel teatre. Jo vaig escriure l'obra ja directament pel teatre.
Exacte.
El llibre surt després que jo hagi escrit l'obra, com una perllongació, saps?
I després la direcció passa, com deies, a mans de Pere Planella.
Sí.
I de moment és el director que,
sí,
que la fa pujar a l'escenari i aquí tu deixes, doncs, que treballi com sí. Ha de treballar.
Sí, exacte. És a dir, m'ha encarregat l'obra, jo l'escric i escric l'obra de teatre. No és que jo escrigui un llibre i després diu, mira, això ho farem en teatre. No té res a veure. És una obra de teatre nascuda per ser teatre, eh? I el llibre és el llibre de l'obra de teatre. I aleshores, doncs, bé, quan em van comunicar això i em van dir, no, i a la Sala Gran, no sé, és fantàstic. I aleshores, doncs, no sé, això ja depèn de la direcció del Teatre Nacional i d'en Pere Planella i aquestes coses, no? El que sí sé és que sí, aquest diumenge va a Vic i després el 26 d'octubre, que és divendres, va al Vendrell. Es representa el Vendrell, vaja.
D'acord.
I després, o sigui, el Teatre Àngel Guimarà del Vendrell. I després sé que l'11 de novembre ve a Sant Cugat.
L'11 de novembre a Sant Cugat, sí, aquesta data sí. També la teníem nosaltres apuntades al Teatre Auditori,
ah,
Víctor. Sí, escolta, sí. Parlàvem abans del públic, no t'entretenim més, un parell de minutets. No sé si durant les teves visites a veure l'obra, a veure com funcionava el Teatre Nacional de Catalunya, has tingut l'oportunitat de veure algun català o alguna catalana que fos també d'origen africà, com és la protagonista, l'Enguea.
Una catalana de què vols dir, una catalana? A què et refereixes?
Com la protagonista, una espectadora, de l'obra.
Ah, espectadora.
He deixat aquí potser la paraula espectadora, espectador, espectadora.
Sí, no, ostres, i tant. Una vegada vaig veure el Teatre Nacional, que em va cridar molt l'atenció, hi havia tota una fila, no separats, o sigui, no, clar, si haguessis vist una persona aquí, una altra butaca, tota una fila.
De guineans i guineanes?
No sé d'on era, perquè no els hi vaig preguntar, no? Eren tot... eren homes, curiosament, no hi havia cap dona, em va cridar l'atenció, perquè a vegades aquestes cultures, no? No sé, però em va cridar l'atenció que tot eren homes, i tot eren homes negres. I bueno, vaig trobar molt maco, no? Dic, ostres, que bé, tota una fila de gent negres que havien anat, per tant, anaven en grup, clar.
S'interessaven per l'obra.
I, ostres, això em va agradar molt, perquè sí que després havia vist persones o que anaven amb alguna persona negra, entre altres blanques, no? Això sí que ho veus, i això t'agrada moltíssim. i però vaja, jo no els hi faig distincions, perquè voler-los separar voldria dir que són diferents, i per mi està en català si és negre com si és groc, com si és vermell, no? L'origen no té importància. Ja dedueixes que aquella persona té un origen africà, segurament, però i què? No, és català tan català com tu. I el que defensa justament l'obra, per això és integradora, és dir atenció, perquè el futur de Catalunya està aquí, en aquest mestissatge, però profundament integrador, és a dir, gent que té altres orígens, però que és tan catalana com nosaltres, que parla català perfectament i que vol que aquest país sigui lliure, perquè és el seu país també, no?
Tothom ha ajudat a que s'omplís el Teatre Nacional de Catalunya al llarg de totes les representacions que s'han fet de l'obra, com diu el Víctor. Ens deies, Víctor, que segueixes tant com pots l'obra, entenc, perquè també, mentrestant, tu ja estàs treballant en d'altres projectes. No sé si ens en pots avançar algun.
Bé, estic fent una novel·la, però això ja fa un any, i encara jo crec que va per allà.
És la mateixa, no?, de l'última vegada, vol dir que vam parlar.
Sí, dintre de 20 anys direm, encara estic fent-la. No, és que és una, serà una mica gruixuda, diguéssim, no?, i de volum, i per tant és densa, i encara tinc per temps, eh? Però entremig sembla que està a punt de sortir, bé, aviat sortirà un llibre, que serà un llibre d'un recull d'articles, un recull d'articles, aquest sí que serà llibre polític, de recull d'articles relacionats amb el moment que estem vivint a Catalunya, diguéssim.
Articles que no tenen, Víctor, perquè ser teus, vols dir?
Sí, són meus.
Tots teus, eh?
Sí, són meus, sí.
Dels que podríem trobar per internet?
Sí, clar, sí, tot el que jo publico està a internet, sí, bueno, m'ho han demanat, diguéssim, no? Jo no és idea meva, me la van demanar i vaig dir, bueno, d'acord.
Endavant.
És una feinada perquè... tinc molta producció, vull dir, i començar a buscar, saps, és un... tornar-me a llegir, jo em fa una manca a mi mateix, eh? Però bueno, ja està fet la tria i tot això, i això és molt possible que surti abans de les eleccions, sí? Però vaja, són dades que marquen, són coses editorials, eh? Jo no hi tinc...
Res a veure.
No, però
vaja... Més que els articles.
Sí, em van demanar. I també està bé perquè, com que si estic... L'últim llibre que vaig publicar és del març del 2011, tant a vegades és bo, no? No és bo que un autor estigui tant de temps sense fer res, en el sentit de no publicar, no? Que la gent, entremig, que hi hagi alguna cosa. I bé, està bé que surti aquest llibre de recull d'articles relacionats amb aquest moment, és a dir... perquè no tothom a vegades llegeix l'article que publiques en un mitjà determinat, no? En canvi ja queda un recull que pot ser com un record, com un testimoni, en un altre moment, més endavant, de com es vivia a Catalunya aquest moment històric que estem travessant. I quan ho tens recollit allà en un llibre no gruixut, un llibre prim, però dius, bé, tens el testimoniatge de com era aquella època i de les coses que passaven, no?, en aquell moment històric. I aquesta és la idea.
Víctor, moltes gràcies per entrar avui al programa, parlar-nos de la teva obra, Trifulques de la Catalana Tribu, que arriba, com dèiem, aquest diumenge, dia 21, al Teatre Atlàntic de Vic. Seguirem ben pendents del que puguis anar publicant. Moltes gràcies i bon dia.
De res, moltes gràcies a vosaltres, i estem vivint època de trifulgues.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Adéu. Marxem ara a la publicitat. Déu-n'hi-do, avui quin espectacle, amb dues entrevistes.
Això pensava jo ara, quin espectacle, tu.
Pàtria i aquestes trifulques que ens deia el Víctor, el seu autor. Marxem a la publicitat, com dèiem, i és moment, tot seguit, d'acomiadar el programa, com cada dia ho fem, amb el concurs del Fabri.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.